Els governs d'extrema dreta s'estan imposant arreu del món, ho dèiem des del principi del programa, i Polònia, un país típicament catòlic i conservador, no n'és una excepció. La prohibició de l'avortament i la manca d'educació sexual són només dos exemples d'estratègies feixistes per prendre el control del cos de la dona. L'Anna Ferrer-Albertí parla amb la sociòloga polonesa Magda Grabowska perquè ens faci un retrat de l'actualitat política al seu país.
A finals de 2020 i principis de 2021, milers de persones es van llançar als carrers de Polònia per protestar contra la il·legalització de l'avortament. Les manifestacions van tenir ressò internacional. Ens arribaven notícies des d'un país del qual no sempre estem al cas. Què en sabem de Polònia i el seu govern d'extrema dreta? Parlem amb Magda Grabowska, sociòloga de l'Acadèmia Polonesa de les Ciències especialitzada en moviments feministes a Polònia i l'Europa de l'Est. Per començar a posar-nos en situació, Grabowska ens fa 5 cèntims sobre la societat polonesa.
Històricament ha estat força conservadora i catòlica gairebé al 100%. Trobo que això es veu reflectit clarament a la situació política actual. Al poder hi ha un partit de dretes que s'assembla molt als governs conservadors d'arreu del món, amb les seves polítiques populistes i l'objectiu de lluitar contra el que ells anomenen l'esquerra radical. Pel que fa als drets de les dones, l'avortament és il·legal. Havia estat legal des del 1956. El 1993 el van deslegalitzar, fent-lo possible només en casos específics. La tardor de l'any passat van enfortir les prohibicions i ens van treure els pocs drets que ens quedaven. Ara mateix, avortar a Polònia és il·legal.
La llei de 1993 permetia l'avortament si es trobaven anormalitats severes i irreversibles en el fetus. Amb la llei revocada, avortar a Polònia només és possible en casos d'incest, violació o si l'embaràs posa en risc la vida de la persona embarassada. Prendre el dret a decidir de la ciutadania en general i el control del cos de la dona en particular són pràctiques habituals de l'extrema dreta i no comencen ni acaben amb l'avortament.
Es nota una manca d'educació sexual a les escoles. Això, per exemple, porta a no entendre del tot què és la violència sexual. La violència sexual domèstica és un problema molt seriós que s'ignora per complet. El govern diu que només passa fora de casa, que la família és un espai segur, de manera que acaben sent els homes i l'Estat qui té el control de les dones en aquest context. També s'estan posant cada cop més restriccions als drets reproductius. La píndola del dia després, per exemple, no es pot obtenir sense recepta mèdica. A Polònia existeix l'objecció de consciència, molt popular entre els metges catòlics, així que sovint es neguen a donar-te-la. Un medicament tan urgent de prendre pot ser dificilíssim d'obtenir.
Per descomptat, la negació de les llibertats individuals no arriba de cop i volta. La dreta proposa idees que semblen extremes, les fa entrar al debat públic fins que ens hi acostumem, fa un nou pas a la dreta i així successivament. Magda Grabowska ens explica algunes estratègies que ha fet servir la dreta polonesa que segurament ens sonaran d'alguna cosa.
Bàsicament, volen traslladar el que abans es considerava de dretes cap al centre i normalitzar-ho. Per exemple, als anys 90, ser antiavortista i parlar de nadons no nats semblava d'extrema dreta, i ara és ben normal. També exploten molt el nacionalisme i la xenofòbia. Tot gira entorn de Polònia, la gent polonesa, el que som i el que hauríem de ser. Diuen que estan sent atacats per certes ideologies, minories, ètnies i persones LGBTQ. Asseguren que ells són les víctimes i no a la inversa. I un cop fet això, s'apropien del llenguatge de l'esquerra. Diuen que estan defensant els drets de la majoria, dels catòlics, de les famílies, dels nadons no nats. Amb aquesta retòrica es poden presentar els mitjans com els protagonistes de l'escena política.
Com sabem, la societat polonesa no es queda de braços creuats davant de tot això, però si vau parar atenció a les notícies del gener passat, sabreu que les protestes pacífiques es van convertir ràpidament en aldarulls. No per part dels ciutadans, sinó de la policia. Cada cop és més difícil manifestar-se, fins i tot celebrar la pròpia identitat.
If you look in the history of few years back, 2020-2019, there were several...
Si et fixes en fa un parell d'anys, el 2019 i 2020, ja hi va haver algunes marxes de l'orgull gai al nord de Polònia, on es van donar atacs de grups d'extrema dreta i la policia no va fer res per evitar-ho. Cada cop hi ha més acceptació de la violència. A les darreres manifestacions hi va haver accions molt agressives per part de la pròpia policia. Era durant la Covid. Eren protestes pacífiques i els va ser igual. El govern no ha reaccionat mai, al contrari. Diuen que els manifestants són els agressors, no la policia. El govern és cada cop més de dretes i els actuals ministres de Justícia i Afers Exteriors en representen la versió més extrema. Abans ens atacaven els grups feixistes. Ara no s'han de moure de casa perquè ho fa la policia.
So they don't really have to leave the house.
Polònia té un moviment feminista cada cop més fort. Són les associacions feministes les que aconsegueixen píndoles anticonceptives per qui les necessita, porten a qui ha d'avortar a països on estigui permès o ofereixen ajuda legal. I això també té conseqüències. Ser obertament feminista, organitzar manifestacions, demostrar públicament els teus ideals polítics, et pot suposar, en el millor dels casos, que la policia et pari pel carrer i, en el pitjor, que un grup feixista t'apallissi quan surts de casa.
Last summer and last fall, people were arrested or...
Durant l'estiu i la tardor de 2020, van multar, arrestar o senzillament parar en ple carrer a persones que portaven pins o bosses amb la bandera gai que es poden comprar al supermercat. És especialment preocupant que això li passi a gent jove en pobles petits. A les grans ciutats hi acostuma a haver comunitats feministes o queer que poden ajudar en aquestes situacions legalment o d'altres maneres. Els pobles aïllen les persones que organitzen les manifestacions, per exemple, i els causen problemes per dur una xapa o tenir una pancarta a la finestra.
Malgrat tot, Magda Grabowska no perd l'esperança. Opina que les darreres manifestacions han marcat un abans i un després en l'organització ciutadana i que el futur de Polònia no és tan fosc com pot semblar. Això sí, cal molta feina.
I think there is hope, and particularly after what happened last year in Poland, I think we've seen the feminism.
Jo crec que hi ha esperança, especialment després del que hem viscut durant l'últim any. El feminisme polonès ha passat de ser reactiu a proactiu. Abans tot es feia en reacció a les polítiques de dretes, intentant defensar-se del que passava. Però quan ens van treure el poc dret d'avortar que teníem, allò va ser la gota que va fer vessar el got. Ara ja no hi tenim res a perdre. És el feminisme qui està dictant el llenguatge i les narratives que fem servir per parlar dels nostres drets i allò que volem. No volem que els polítics regulin l'avortament. Volem que es descriminalitzi, desestigmatitzi i es desreguli. Volem que l'avortament sigui assumpte de qui el necessita, no del govern ni dels polítics. Totes aquestes queixes, aquest llenguatge, són cada cop més visibles. Durant el darrer any, hem viscut la mobilització massiva d'un feminisme interseccional. La gent jove que abans no era activa políticament es va llançar al carrer. I aquesta gent no votarà per la dreta mai més, perquè ja hi ha perdut massa. Estan lluitant pel seu propi futur i estan molt decidits. Jo hi tinc moltes esperances posades. Crec que pensen diferent de les generacions anteriors i que estem en molt bones mans. Hem de ser optimistes. Si treballem en comunitat, podem arribar a un canvi social enorme.
I think there is hope for a big social change.